La Unipau ha ofert el 16è seminari d'hivern enguany, centrat en la tecnologia i en els reptes i oportunitats que comporta. Un dels temes que s'aborda a les ponències és la política digital i l'educació. Es tracta de la matèria que es tracta a la ponència del cap de projectes de recerca del Consell Audiovisual de Catalunya, del CAC, en Martí Petit, que ara mateix ens acompanya. Martí, gràcies per atendre'ns.
No, gràcies a vosaltres.
Aquesta legislatura a Catalunya ha fet un canvi que pot ser significatiu. Passem de dir-li a la Conselleria de Governació, Conselleria de Polítiques Digitals. És un canvi que és significatiu realment?
Home, el que cal tenir present és que a Europa hi ha l'estratègia, la iniciativa del mercat únic digital, que això consisteix en fer el que es va fer l'any 92, que és mercat únic per totes les mercaderies físiques, offline, fer-ho també en el mercat digital connectat. De manera que Europa pugui ser un gran actor, pugui ser un gran mercat, pugui ser un gran interlocutor en els debats que es facin, i a partir d'aquí, de manera coordinada, diguem que Europa es posicioni en la revolució digital que hi ha.
Jo ara anava a preguntar-te quins reptes teníem com a país en aquest sentit, però parles d'Europa, entenc que és un repte, per tant, més que col·lectiu.
Exacte, és un tema europeu que abasta qüestions que semblarien molt tècniques, com podria ser la distribució dels usos de l'espectre radioelèctric, que semblaria una cosa, diguem, de lampisteria digital, i que poden afectar molt directament les polítiques europees. Per exemple, la televisió tradicional, la TDT, porta associada totes unes polítiques audiovisuals, no? De servei públic, promoció de les produccions europees, protecció de menors, accessibilitat a col·lectius amb discapacitats sensorials. Clar, si canvia, si això, diguem, aquesta tecnologia s'amortitza i es considera que ja tots hem de viure connectats, hi ha tot aquest bagatge de polítiques audiovisuals que quedarà en fals, i per això cal repensar-ho.
Un altre dels temes que s'aborda amb aquestes polítiques digitals és la protecció de dades. O sigui, això ens interessa a tots d'una manera, diguem, molt personal, mai millor dit. En aquesta batalla per protegir les dades dels usuaris de qualsevol plataforma digital, qui està guanyant ara mateix? Els usuaris, els estats, les empreses?
Bueno, a veure, jo aquí estic donant les meves opinions, no són personals i no representen res més que les meves opinions. Jo que crec que qui està guanyant la batalla de les dades és la Xina. És veritat que Occident té un sistema digital, diguem, on hi ha les grans empreses, Google, Amazon, Facebook, etc. El govern, sobretot l'estament militar i aquestes grans empreses, hi ha una certa tensió sobre si totes les dades que tenen poden ser aplicades per un desenvolupament d'intel·ligència artificial en armament. Hi ha hagut casos de Google, els treballadors de Google que s'han negat a col·laborar amb el Pentàgon amb això, però és que la Xina, que és un altre sistema digital absolutament a part, les grans companyies tecnològiques són o propietat o participades per l'Estat. Per tant, les dades són del govern i el govern les utilitza cap a on vol. I a més, no hi ha una cultura, no hi ha un debat sobre el que és la privacitat, sobre el que, diguem, no han tingut la il·lustració, a Xina no hi ha hagut la il·lustració, no hi ha hagut la Revolució Francesa, no hi ha hagut el maig del 68, no? I per tant es pot considerar que és una granja de dades on els individus les generen d'una manera molt disciplinada.
T'enganyaré, aquesta no l'he vista venir, ara mateix. No t'enganyaré. Trobo potser que ara estem a les portes, estem a dues setmanes i poc, diria, del Mobile World Congress. Potser és un bon moment per posar en manifest tota aquesta batalla i deixar-la ben clara. Ara tothom estarà mirant Barcelona, tothom estarà mirant aquest espectre que és la tecnologia mòbil i tot el que hi ha al voltant, que és molt més ample, i potser és un bon moment per parlar amb cara i ulls de la protecció de dades i de tot el que comporta.
Sí, però en realitat el que cal constatar és que cada cop més en l'àmbit d'internet connectat hi ha dos blocs que cada cop són més com l'aigua i l'oli. Si tu vas a Xina, tindràs molts problemes per enviar un WhatsApp o per accedir a Facebook o fer una cerca a Google. I de fet, diguem, tota l'activitat en aquestes plataformes americanes, el govern xinès pot exercir una tutela. Per tant, diguem, el que cal tenir present és que el món connectat és el món occidental connectat i, per altra banda, el món xinès orientat, i que és un mercat amb unes potencialitats més grans que els Estats Units. Pensem, per exemple, que als Estats Units hi ha el 90% de la població connectada a internet, que són uns 300 milions. A la Xina hi ha quasi bé 800 milions de persones connectades a internet, que és una mica més que la meitat de la població. Per tant, el potencial que hi ha aquí és molt gran. I això és el que a vegades es perd de vista en aquestes reunions.
Amb tot això que plantegem en aquest escenari, la tecnologia, la digitalització, el món digital, ens pot fer més lliures?
Sòcrates, en el diàleg socràtic de Fedre, es fa aquesta mateixa pregunta en relació a l'escriptura. L'escriptura ens pot fer més lliures? I conclou que no, que la saviesa i la memòria que presumptament conté l'escriptura és una externalització de les nostres capacitats, i per tant qui llegeix molt, el gran lector, té una presumpció de sabidoria i coneixement que en realitat no té, perquè no ho té interioritzat. Per tant, en relació a la tecnologia i a la intel·ligència artificial, aquest plantejament es pot fer. Jo crec que la humanitat, crec, i altra gent més ho creu en relació a la intel·ligència artificial, és que la humanitat encara no ha decidit si la intel·ligència artificial li és bona, li suposa més avantatges que inconvenients. En el plat de les avantatges incloc el de guanyar guerres, Vull dir que no només és el desenvolupament de l'individu, del coneixement, la solidaritat, sinó, diguem, el desenvolupament del poder.
A la teva ponència precisament parles avui d'intel·ligència artificial, per tant, es pot utilitzar per fer el bé, per fer la pau?
Sí, però diguem, no des d'unes estratègies que servien pels exèrcits que tenien canons i pólvora, sinó per, diguem, cal repensar les estratègies de la pau davant d'aquesta revolució tecnològica que de moment només està anunciada i que, no podem quedar com uns cavalleros andantes davant d'un exèrcit de pólvora que reclamen la justícia i la pau quan la tecnologia els ha avançat molt.
Martí Petit, un plaer parlar amb tu sobre el món digital i els reptes que ens suposa. Fins la propera.
Moltes gràcies.